I un dels temes que fa setmanes que està sobre la taula és el de l'estacionalitat del virus. Al llarg de tots aquests dies han sortit estudis, tant en un sentit com en l'altre. Alguns diuen que l'augment de les temperatures farà que el virus es debiliti i d'altres asseguren que no està tan clar. De fet, fa una estona hem parlat amb el doctor Roger Paredes de Can Ruti, que deia que podria ser que sí, que no està clar del tot, podria ser que sí. De fet, avui ens ha fet ressò un informe que ha fet el Servei de Meteorologia de Catalunya i l'Hospital Clínic, recollint altres estudis internacionals, que apunta que la calor podria fer baixar els contagis. Però, per aclarir alguns d'aquests dubtes, avui volem parlar amb Aurelio Tobías. És investigador del CSIC, l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua. Ell és estadista i doctor en Epidemiologia i Salut Pública. Aurelio Tobías, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies. També ens acompanya la nostra física i meteoròloga Mònica Usart. Bon dia, Mònica, novament.
Bon dia.
A veure, abans de res, la Mònica ens ha dit que aquests dies s'espera un augment clar de les temperatures. Això pot tenir un efecte directe en el descens del nombre de contagis?
Pot tenir un efecte, però no sabem exactament quina és la magnitud d'aquest efecte.
Aviam, desenvolupim aquesta informació. Què vol dir això?
A veure, estem fent, des del començament de l'epidèmia, s'ha estat fent la similitud entre el Covid i la grip. No? Els dos són virus respiratoris i sabem que la grip té una clara component estacional. Llavors estem assumint que el Covid tindrà més o menys un patró similar. Però això no està tan clar perquè virus de la mateixa família del coronavirus que han estat epidèmics com el SARS o la grip A, al final no s'ha pogut comprovar aquesta estacionalitat de manera tan clara com la grip, perquè es van donar durant un període relativament curt i després van desaparèixer. Per saber si realment hi ha aquesta component estacional dins del Covid, hauríem d'esperar a completar el cicle estacional de tot l'any. Tingueu en compte que el Covid va començar en països de l'hemisferi nord a finals de l'hivern, va tenir el pic durant la primavera, però clar, per completar el període estacional ens falta veure com es comportarà a l'estiu, a la tardor, i veure si després rebrota o no rebrota o es manté en l'ambient durant el proper hivern.
Per tant, la resposta seria, des d'un punt de vista epidemiològicament ambiental, podria ser que sí, podria ser que no.
Pues sí, és això amb el que estem tots. Tal i com has dit abans, ara hi ha un fotimer d'estudis que s'estan publicant. La majoria, o alguns dels que comentava precisament aquesta nota de premsa del Meteocat i de l'Hospital Clínic, són estudis que encara no estan publicats, són el que diem preprints, que estan en un servei de prepublicació abans de passar-lo a les revistes. I la majoria d'aquests estudis o bé s'han fet en ciutats xineses o bé són comparacions entre diferents regions. Uh-huh. I el que sí que es veu és que quan comparen regions més càlides o més amb temperatures més templades amb regions amb temperatures més fredes, sí que sembla que en les regions més templades hi ha una incidència més petita del virus. Però clar, aquests tipus de comparacions geogràfiques no tenen en compte molts factors que estan influint en el desenvolupament del virus.
La humitat podria tenir alguna cosa a veure o no? Ho descartem?
La humitat també. A veure, els estudis al laboratori el que diuen és que el virus li afecta principalment les temperatures altes i la humitat alta. Però clar, el problema dels estudis al laboratori és que no es poden replicar o no tenen les condicions del món real. Els estudis de laboratoris diuen que el virus queda molt afectat entre 50 i 70 graus centígrads, que són temperatures que en el món real mai arribarem. I també li afecta una humitat entre el 50 i el 60%, que això sí que és més possible tenir aquests nivells d'humitats en el món real.
O sigui, perquè ens entenguem, afectaria. Quan parlem d'humitat, la costa és molt important i bàsicament la costa, tota la costa catalana també, evidentment, seria. Estem parlant del 50 i el 60%, o sigui, el que sí que científicament es podria provar, que el 50 i el 60% d'humitat podria afectar en negatiu el virus.
Sí, però repeteixo, això és en estudis de laboratori.
Sí, sí, d'acord.
En condicions molt controlades que no són reproduïbles en el món real.
Mhm. En altres virus, per exemple, estem parlant de la grip, sí que és molt important. Vaja, hi ha un component d'estacionalitat que és important. O sigui, esteu veient que cada cop allò que ens havien dit i que nosaltres havien reproduït, perquè així ens ho havien dit arreu del món com va sortir el coronavirus, és que era molt semblant a la grip? Això cada cop és menys veritat?
A veure, jo no sóc viròleg ni metge, però igual que tu, jo sempre vaig entendre del que llegia per les notícies i en articles, que hi havia una gran similitud. O sigui, bàsicament tothom deia que el Covid era com una nova grip, però cada vegada, veient els efectes que té en la salut, el tipus de pacient que està afectant, el que s'està veient és que no és com una grip, és pitjor que una grip.
Si no m'equivoco, conjuntament amb el físic i meteoròleg, el Tomàs Molina, esteu fent un estudi sobre el clima i el virus a la ciutat de Barcelona, no?
Sí, ara hem publicat un... Com tu ben dius, amb el Tomàs Molina, hem publicat un resultats preliminars a la ciutat de Barcelona, on veiem que quan augmenten les temperatures, la probabilitat de contagi disminueix entre un... Depenent una mica del dia, també, entre un 5 i un 7%. Però, de nou, són dades molt limitades a aquests dos mesos en els quals hem estat fent el seguiment del virus. Perquè et facis una idea, en els estudis d'epidemiologia ambiental que normalment desenvolupem al CSIC o amb col·legues de l'IST Global, per avaluar els efectes de les temperatures extremes, les onades de calor o inclús de la contaminació atmosfèrica, ho fem amb sèries temporals que tenen dades diàries d'entre 5 i 10 anys. I aquí estem tractant de extreure les mateixes conclusions amb la mateixa metodologia amb unes sèries temporals que no tenen més de dos mesos.
Val. Clar, fins l'any que ve no tindreu resultats més fiables, també. Però diríem que la hipòtesi seria que la temperatura sí que tindria un efecte en el virus, però que encara no se sap ben bé en quina magnitud, perquè ens entenguem. I el que és important és que semblaria, almenys des d'un punt de vista gairebé de laboratori, el que semblaria és que, efectivament, perquè si pugen les temperatures... exactament podríem... Quin percentatge has dit, perdona?
Aquí a Barcelona hem vist, amb aquesta sèrie curteta de dos mesos, que seria al voltant del 5%. Però aquest anàlisi el anem actualitzant dia a dia, i, clar, depenent del dia, perquè tot això també està limitat a la qualitat de les dades, al número de proves que es fan, i a l'agregació de l'indicador meteorològic que fa servir, doncs pot variar entre un 3 i un 10%.
Escolta'm, per què creus que l'estudi que es va fer sobre l'estacionalitat a l'Àfrica apuntava que la calor no tenia un efecte sobre el virus?
Perquè aquests estudis bàsicament tenen una sèrie de problemes importants. El primer és el que t'acabo de mencionar, que és el poc temps de seguiment. El segon és com s'ha desenvolupat l'epidèmia, no? Va sorgir a l'hemisferi nord, i durant la temporada de fred, i després s'ha anat extenent a l'hemisferi sud. Després, el que dèiem, la qualitat de les dades, evidentment, a l'Àfrica no és tan bona com les que tenim aquí. Inclús les que tenim aquí, bueno, ja veieu cada dia quan surt els representants del comitè d'alertes que sempre hi ha hagut algun problema amb les dades i que s'han de recalcular durant el dia. També el nombre de proves que es fan dins de cada país també això influeix, i segurament a l'Àfrica es fan molts menys. I després que aquest estudi es va fer al començament de l'epidèmia, bàsicament quan encara no s'havia expandit el virus. De fet, ara, resultats recents a Austràlia, que també està, diguem, a la part temperada, a l'hemisferi sud, on fa més calor que aquí ara, s'ha vist que hi ha hagut una expansió molt ràpida del virus, també.
Val. No sé si algú té alguna pregunta des dels tertulians del món RQ. Sí, sento l'Iñaki, endavant, Iñaki.
Sí, jo tenia una. Pel tema de la temperatura, per exemple, el cas de Singapur, no? Singapur, que era un dels països que havia aconseguit aturar bastant l'epidèmia, però en els últims mesos, en els últims dies, veiem que es disparen els casos i la temperatura mitja és de 26 a 31 graus. No sé si vostès havia també analitzat una mica casos com aquests, on en països amb altes temperatures i molta humitat, com és el cas de Singapur, diguem, no estan aconseguint aturar ara mateix la propagació del virus.
Clar, això és el que estem veient, i no només en Singapur, per exemple, al Japó també està passant, que aquest rebrot s'està donant amb temperatures altes, per la qual cosa les conclusions que s'han extret de manera cautelosa d'aquests estudis preliminars, que la temperatura pot ajudar en certa mesura, no estan tan clares. El que realment sí que ajuda són les mesures de confinament que hem tingut fins ara. Això és el que ha tallat la cadena de propagació del virus. Per saber, imagina't, per saber realment com afectaria la temperatura, o si hi ha una component estacional, a més de seguir el virus durant tot l'any, no s'hauria de prendre cap tipus de mesura que pogués trencar la cadena de contagi. Aleshores, veient l'evolució natural de l'epidèmia, sabríem de manera segura quina és la influència que tenen els factors ambientals sobre el desenvolupament del Covid.
Uh-huh. Alguna pregunta més? No? Perfecte. Doncs agraeixo molt avui la presència en aquest estudi. Vaja, en aquest estudi no. La presència avui aquí al Món RQ d'Aurelio Tobias, que és investigador del CSIC a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua. Per cert, sí, una última qüestió. Sí. Un altre tema és el de la contaminació, perquè hi ha alguns estudis que apunten que a les ciutats on hi ha més pol·lució la mortalitat pel coronavirus és més alta o, com a mínim, hi ha més incidència de casos. No sé si esteu investigant en aquest cas, en el cas, per exemple, de Barcelona, i per què.
Aquí hi ha dues hipòtesis. La primera és que a les ciutats més contaminades el que està demostrat és que hi ha un efecte... la salut respiratòria i cardiovascular de les persones que vivim en grans ciutats és pitjor que les que viuen en ciutats més petites i menys contaminades. I això el que ha pogut fer és que el virus actués amb més rapidesa i conduís a una taxa més gran de mortalitat. Que aquesta és la hipòtesi d'un estudi també que està en un servei d'aquests de preprint, potser el més famós que ha fet la Universitat de Harvard als Estats Units. I l'altra hipòtesi és que el virus es pot propagar per mig de les partícules de contaminació. I això el que generaria seria un efecte a curt termini. Però clar, amb les mesures de confinament, el que hem fet és bàsicament tallar la circulació i, per tant, els nivells de contaminació, per exemple, a Barcelona, han baixat en més del 50%. Amb la qual cosa, aquesta segona hipòtesi no seria tan raonable. Però la primera sí que ho és. Nosaltres ho hem estat mirant amb la contaminació a nivell de barri, amb la taxa d'incidència de casos diagnosticats de manera positiva en PCR, i no hem trobat una associació estadística. Però tots aquests estudis, més que analitzar la taxa d'incidència, el que analitzen és la mortalitat. Llavors estem esperant a que l'Aquas posi les dades a la seva web, tal com les tenen ara, per els diagnòstics de PCR positius, però per la mortalitat, per poder de comprovar si efectivament aquesta hipòtesi que han vist als Estats Units comparant els nivells de contaminació en diferents ciutats també es dona a nivell de la ciutat de Barcelona.
Molt bé. Pues ara sí, abans que res, Mònica, es confirmen les temperatures que comentaven aquest cap de setmana,
sí.
Especialment, però deies al començament de la setmana que ve, les temperatures s'enfilen i de quina manera, no? Gairebé de temperatures d'estiu.
Sí, pugen molt les temperatures, en alguns casos 8 o 9 graus respecte a les que tindrem avui. La pujada es veu més clara, sobretot diumenge, dilluns i dimarts de la setmana que ve, que és quan pugen més, quan toquen sostre, podríem dir, aquestes temperatures d'entre 25 i 30 graus, i a més, amb aquesta aportació també d'humitat en punts de la costa, perquè els dies típics d'estiu, com si diéssim, és quan entra aquesta brisa i augmenta la humitat durant les tardes, que és un altre dels factors que comentàveu. I, Jordi, em deixes fer una pregunta?
I 15.
Sí, perquè, clar, jo he vist que aquest estudi no està del tot d'acord ni en desacord amb el que dèiem del Servei Meteorològic i de l'Hospital Clínic, però li volia preguntar si aquesta pujada de temperatures que tindrem de cara al cap de setmana, ja que és un estudi que es va fent paral·lelament, com si diéssim, a l'evolució del virus, aquesta pujada que tindrem al cap de setmana, a curt termini ja ens donaria resultats. És a dir, si la calor del cap de setmana ja ens podria dir si aquestes altes temperatures fan reduir els contagis.
Sí, una vegada, a veure, ho podria dir, però a posteriori, una vegada tinguem o sapiguem quines són els, la taxa d'incidència que hi ha hagut durant el cap de setmana. Però l'important, que això em preocupa una mica com s'està enfocant la notícia, no vosaltres, però diferents mitjans, i és que el que realment està parant la transmissió són les mesures de confinament. La temperatura o les condicions meteorològiques, d'una manera o una altra, que encara no sabem com quantificar exactament, poden ajudar més o menys. Però no perquè faci aquest cap de setmana molta calor vol dir que les temperatures pararan la transmissió del virus i tothom pot sortir al carrer. Sí. O sigui, l'important és continuar amb les mesures de confinament i esperem que la temperatura encara ajudi una miqueta més a reduir la transmissibilitat del virus.
Alguna cosa més, Mònica?
No, ja està.
Perfecte. Res. Moltes gràcies i records a l'Ella. Que vagi bé. Gràcies, Mònica. I gràcies també, doctor, per la seva col·laboració avui aquí amb el programa. Moltes gràcies i en continuem parlant. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia i bona hora.